Hem arribat a les 11 de la nit, aquí comença el segon acte del Cabaret Elèctric, amb música, la de l'Scott Matthew, que el company Albert Miralles es va trobar amb ell fa uns dies i ens fa aquest gran resum. Escoltarem la música de l'Scott Matthew i també les seves declaracions. El Ferran Auberni, que està preparant el seu espai de cinema. Ara mateix parlem de llibres amb l'Esther Garriga, però vull recordar, Esther, bona nit i benvinguda.
Hola, què tal?
Que nosaltres regalem entrades per demà per veure l'espectacle Andròmaca, basat en el clàssic grec, però que és una versió
modernitzada,
en francès i ara, però amb subtítols en català, que també hi ha subtítols al teatre. I més si és el Festival Grec, demà, 10 de la nit,
jo
entrades gratis.
Jo tinc entès que els actors són francesos i siris, i que el director vol conservar... A veure com va... Que el teatre clàssic no és poètic, que és dur i que no vol fer cap concessió, saps? Ja que pot donar la seva obra en aquell marc incomparable que és el teatre grec de Montjuïc, a Barcelona. Es veu que va molt de... Ei, la paraula, el verb, l'acció, i deixeu-vos de carrincloneries.
Doncs si els oients volen conèixer aquesta obra i donar també la seva opinió al Cabaret Elèctric, de moment escriure un correu o trucar al 93-306-9204 o a cabaretelèctric@icatfm.cat i un cop vist, doncs podem fer una mica la crònica aquí amb l'Esther Garriga. Parlem de llibres. Som-hi.
Cabaret Elèctric.
I l'Esther Garriga, que avui porta noms catalans.
Sí, 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 sí.
Avui sí, avui escombrem
no
cap a casa.
Noms catalans, home, són novetats i l'altre no. Però com que la setmana passada hem dit que estaria bé que comencéssim a parlar de quins llibres ens recomanem, ens autorecomanem, ens han recomanat, o estaria bé recomanar per aquestes vacances, doncs ja podem anar-los posant a la llista. Potser la primera cosa que hem de dir d'actualitat d'aquesta setmana és que dilluns es va saber que el poeta...
Joan Margarit, és que hi ha la fotografia icatfm.cat a la pàgina, per això m'ha vingut ràpidament.
Va saber, ell i tots nosaltres, que és Premi Nacional de Literatura, i trobo que és un premi merescut, i ell considera que... ja està agraït, o sigui, algú li preguntava està satisfet, i ell va dir home, sí, però el que bàsicament estic és satisfet, agraït que se m'hagi valorat l'obra perquè fa molts i molts anys, saps? Era el poeta arquitecte, Joan Margarit, tothom deia, ah, sí que era arquitecte que fa poemes, però finalment es veu que algú ja li diu, ja no li diuen l'arquitecte poeta, li diuen el poeta arquitecte. Bàsicament aquest premi ha estat per Casa de Misericòrdia, però cal recordar, a més que Joan Margarit és el poeta amb obra en curs més llegit, o sigui, viu i que encara publica més llegit, cosa que trobo que ha de satisfer molt i molt, i que potser d'altres el coneixen per un llibre que va estar molt, molt ben valorat, molt ben criticat i molt ben acollit, que es titulava Joana, que estava dedicat a la seva filla, que va morir fa 4 o 5 anys, si no m'erro, i després també va tenir molt bona acollida Càlcul d'estructures, que és un llibre que pren títol d'una tècnica o d'un càlcul d'arquitectura, però com que l'home sap controlar una cosa i l'altra, doncs s'ho va fer venir molt bé.
Segur que va trobar paral·lelismes entre les dues
sí,
matèries.
Sí, enhorabona per aquest premi i segurament se'n tornarà a parlar perquè ara s'ha sabut, però la nit, la celebració, el lliurament, la parafernàlia dels premis literaris no serà fins al 25 d'octubre al Cursal a Manresa.
1, 2, 3, 4...
I ara sí, amb la rabiosa, si ho puc dir, actualitat.
Home, potser anem una mica tard, perquè ara parlarem d'una cosa que va passar dimarts, i avui és dijous, però 48
hores,
54
sí.
Hores, 55,
setmanal.
Més o menys. La cosa és que dimarts passat es va presentar a la Societat l'últim llibre d'Albert Sánchez Piñol. Et diu alguna cosa aquest nom i cognom?
Sí, La pell freda, molt sobretot
bé.
La pell freda.
Molt bé, n'hi ha d'altres?
Saps que jo el deixo aquest llibre i em torna perquè la gent se'l llegeix ràpid, cosa que no passa amb tots els llibres que deixes.
És veritat, és un llibre
que... I a més
que
a més, per darrere vaig fent una mica l'historial i vaig posant els noms de tots els que se l'han anat llegint.
Què no anotes? Què
no
cronifiques?
A tota la
que no,
perquè
que no,
em fa gràcia.
Que no.
És el llibre...
Silbonet.
Perdona, Garriga, és el llibre que més vegades he deixat i el que més vegades m'han tornat. amb la qual cosa em fa gràcia.
Doncs està bé, perquè diuen que llibre deixat, llibre perdut o llibre oblidat.
I a més, gent que per primer cop llegeix en català els hi ha donat la pell freda, allò, home, una novel·la.
Doncs també fa gràcia, perquè la primera cosa que es diu d'aquest llibre és que és el llibre català que ha estat traduït a més llengües, perquè ha estat traduït a 37. L'editorial se n'encarrega molt de dir-ho i, vaja, tots els que ho expliquem acabem dient-ho. O sigui que això hauries de dir, i tu amb què parles, doncs?
No, però jo els hi deixo en català. Allò, t'estàs introduint, vols ja començar amb novel·la contemporània catalana? Xam,
podria
ser un repte
que ho deixessis a 37 persones de 37 llengües diferents.
Home, m'ho poses cada vegada més complicat, però sóc capaç, eh? De moment ja en porto dues.
Em penso que hem fet una bona intro per a aquest senyor i per a aquesta obra. Val a dir que va ser una novel·la que no va ser la primera i que després de La pell freda hi ha hagut Pandora al Congo, que molts dels que van llegir La pell freda ara estan amb aquest. Però, és clar, mentre no arriba una altra, que ja la té pensadeta, ha sigut tan astut ell i el seu editor com per presentar un llibre de contes, de narracions breus, amb un títol tan suggerent com 13 tristos tràngols. I deu ser perquè es publiquen 13 contes i tots 13, la veritat és que als personatges els hi passen coses prou interessants, viuen situacions prou insòlites i fins i tot els finals són bastant, bastant inesperats. En Sánchez Piñol dimarts estava, jo diria que platòric, i va voler aclarir molt i molt que, encara que molts ho pensin, ell no és una persona pessimista, saps per què? Ni que sempre fa ús del que sap sobre antropologia, i que no són contes desesperats, encara que sí que va voler deixar clar que dels 13, ell va dir que 12 eren tristos, i va explicar per què ha fet servir la narració curta en comptes de la novel·la.
Amb un conte t'ho pots permetre, per això m'agrada molt el gènere, perquè pots fer coses que amb una novel·la no podries fer-les. Imagina't, la majoria d'aquests contes convertits en novel·la, no, és una... La novel·la és que és molt més fixa, oi? En canvi, amb el conte, no. Justament perquè la seva brevetat et permet coses, una elasticitat que no, jo crec que no es té en novel·la.
Una bona explicació, de què és un conte. També jo crec que, abans de, a més de triar el gènere, si fas conte o novel·la, és interessant, una vegada fas un llibre de contes, triar l'ordre en què els presentes.
És com,
no?,
fer el tracklist d'un CD. Quines cançons, com comences, amb quina acabes, no? Sí.
Jo sempre, home, havia dit triar l'ordre, però si tu prefereixes fer el tracklist...
No, la llista de tracks d'un CD.
T'entenc. Però tu, per exemple, tu comences sempre un llibre de contes?
No sempre, però s'acostuma a començar pel començament.
Bé, el primer està molt ben triat, es titula...
Si em dius quin és el que no és trist, vaig directament al que no és trist.
No, perquè no tindríem temps. Es titula Quan queien homes de la lluna i és una metàfora sobre els immigrants que arriben a un país estrany, no? Jo crec moltes vegades quan veig gent que diuen aquests que venen tal i tal, jo dic, escolta, però saps què és per una persona que no ha vist mai el mar arribar a la costa i pujar en una espècie de... nosaltres n'hi diem vaixell, pastera, el que sigui, però per ells és com si a tu t'agafessin i diguessin, mira, aquí al lateral de la Diagonal hi ha un coet que et portarà a un lloc on la gent lliga els gossos amb alguns o no, i pujaríeu? O sigui, la gent que desprecia, no tracta gens bé els que han arribat d'aquesta manera, han pensat mai si són capaços d'anar 20 metres més enllà del seu... Llavors, jo crec que fer-los vendre'ls com a extraterrestres per part del Sánchez Piñol està molt bé. I a més, explicar-nos això li va donar peu per explicar-nos una situació, una anècdota personal, familiar.
La metàfora està claríssima aquí, i parla de tot això dels immigrants i tal i qual, perquè a mi recordo que em va impactar bastant tot això de les pateres, però no per el fenomen en ell mateix, sinó perquè el meu iaio m'explicava que el primer Sánchez de la família havia arribat nedant al port de Barcelona, i era un grumet de Cartagena, d'un vaixell que es dedicava precisament a la tracta d'esclaus quan estava prohibida, i quan tornaven a Barcelona un vaixell anglès els va voler aturar, i però just quan estaven a punt d'entrar els van canonejar. Així que aquell bon home va arribar nedant i s'hi va quedar. I, hosti, pensa, no?, per un moment, si amb aquell home l'haguessin tractat com es tracta ara els de les pateres, jo no estaria aquí, això segur.
Interessant, ho sabíeu? La història.
Què et sembla? Molt bé, doncs aquest relat que inspira, vaja, que obre aquest llibre, no és inèdit perquè ja havia estat publicat fa un parell d'anys, em penso, al País en castellà, però no hi queda gens malament en aquesta recopilació. La veritat és que en aquest llibre hi surt de tot, perquè hi ha esquimals, ossos polars, esclaus romans, zebres, tigres, marcians, extraterrestres, una pota d'elefant que comença a sortir en el cos
d'un noi. Que és la que hi ha a la portada,
allà,
no?
On
ho hem penjat
jo...
també a ikatfm.cat, hem penjat la fotografia.
Allà on hi hauria d'haver un braç humà, doncs hi surt això, espantocells, corps, un armari que engoleix dones, o sigui que una mica tot plegat, no saps massa com resumir-ho, com dir-ne, quin qualificatiu posar-li, i és millor que ens ho digui ell.
Dins de la història de la literatura, un dels moviments que més m'ha influït és el surrealisme, però un surrealisme ben entès, com es pot entendre malament, no? El surrealisme, però, vull dir, aplicat a una categoria aristotèlica de la narrativa, o sigui, amb tres actes, però clar, els elements fantàstics que et serveixen per parlar de coses absolutament reals.
Bé, jo crec que, és que parlar amb ell aquell dia era molt, molt, molt... instructiu, no? O sigui, i per exemple, això que diu tan claríssim, tres actes, plantejament, nus i desenllaç, tot plegat, aquest és el gran què de com s'explica una cosa. Per tant, penso que té molts elements per ser una bona lectura per aquest estiu.
I també segurament un best-seller. De fet, ara parlarem amb la gent del portal de lectura que llegeixes. Tenim a la Carlota Torrents aquí. Bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit, gràcies.
Jo no sé si amb els dos dies que s'ha presentat el recull de contes, no podem dir novel·la, al fòrum ja hi ha algú que parla del fenomen Sánchez Piñol,
no,
potser de la pell freda.
La pell freda va ser, em sembla que va ser dels llibres, no sé si en el segon o en la tercera posició, més llegits, més comentats i més valorats, el QL1. De la primera part,
de la
clar,
primera
del 2005.
Del...
Llavors sí. Hi havia discussió doncs, de quin era millor, si era millor aquest, llavors ara encara hi queden algunes discussions a Pandora al Congo, etc.
És que hi ha qui diu que... han anat a Pandora perquè havien vist,
sí.
No sé, tocat la pell freda abans, però hi ha qui diu que els agrada més Pandora.
Sí, hi ha molta disparitat d'opinions. I a més, rares vegades et trobes amb el lector que et diu que tots dos som genials. O sigui, que li ha agradat l'1, no li ha agradat tant el 2. I que li ha agradat molt més el 2, sí, perdoneu.
La pell,
Sí, perquè és una trilogia i no tenim la tercera.
Exacte.
Doncs la Pandora és la segona part. I qui li ha agradat el 2, no li ha agradat tant l'1. És curiós. Vol dir que que és prou versàtil com a autor, com per sorprendre el lector.
I que en sap prou com per vendre't coses diferents.
Sí.
Jo crec que és un mèrit, no? També.
Continuem amb les presentacions de llibres.
Sí, perquè si dimarts Sánchez Piñol va presentar el seu últim llibre, dilluns ho va fer el Manuel Forcano. Recordeu una colla que s'autodenominaven...
Imparables?
Doncs ell és un d'aquests. I val a dir que el tio no para, perquè ens va estar explicant què havia fet i on havia anat i on havia estat per... en els llocs on havia estat perquè en resultés un llibre com aquest titulat Llei d'Estrangeria, i val a dir que s'ho passa molt bé. També penso que allà on va treballa i fins i tot el darrere...
Ell treballa com a traductor.
Sí, és un senyor que sap moltes coses, però al darrere on posa els agraïments i a qui dedica cada un dels poemes, doncs no para i té la sort de tenir molts amics escampats arreu que li permeten estar a casa i pot fer temporades llargues, no?
O sigui... Amics al Líban, estic llegint per aquí.
Sí, sí.
La
veritat és que no para, però el llibre de poesia feia 5 anys que no em presentava, perquè el tren a Bagdad, el famós tren a Bagdad, és del 2003, estem al 2008, però també val a dir que és un llibre molt diferent. Aquesta nova entrega la publica Proa, es titula Llei d'Estrangeria, i encara que semblés que ens en tornem al tema que havíem encetat amb el Sánchez Piñol sobre els immigrants, no té absolutament res a veure. Pot portar a l'equívoc, dius, ostres, ara no m'interessa un llibre de poemes amb, no sé què sé, que parli de permisos de residència o quan se'ls ha d'expulsar o quines polítiques a Europa s'estan mirant d'endegar. No té res a veure, és un llibre sobre l'amor i el mateix Forcano explica per què es diu d'aquesta manera.
És que quan estimes algú ets un estranger. quan t'enamores d'algú, quan passes a formar part de la vida d'algú, és com si anessis a visitar un altre país. És com si te n'anessis a l'estranger. I tu ets l'estranger. Quan estàs amb una altra persona que de sobte o a poc esdevé la teva parella, doncs li aprens els usos, les maneres, aprens a viure diferent. Tu ets una altra persona quan estàs amb qui t'estimes. I per tant és com si visitessis un altre país.
Trobo que està molt ben aconseguit, no? El que passa és que, clar, si fas maletes sovint, aleshores potser ja l'estrangeria...
Home, ara hi ha molt low cost,
Sí, Garri? Sí, però no se n'estava, de dir que durant aquests anys ha estimat molt, ha tingut molts amors, però, esclar, sentir-te sempre estranger, arriba un moment que dius, mira, vull anar a casa i saber on són totes les coses i com funcionen. Com que hem dit que era un llibre d'amor, gairebé, si hi ha blanc, hi ha negre, si hi ha amor, hi ha desamor, o sigui que també hi ha poemes. Però va saber explicar molt bé, que quan estàs enamorat, o sigui, quan no hi ha problema, no et ve, els escriptors, els poetes, no escriuen, que és molt més fàcil la inspiració que t'arribi gràcies al dolor, a la mancança, a l'absència de la persona. Aquest llibre és, jo crec, molt fàcil de llegir, en el sentit que els poemes són breus, no són tan llargs com el Tren a Bagdad, però també ha volgut jugar, ens va dir que ha volgut fer poemes concisos, potents, jo diria que gairebé ràpids perquè són molt breus, però n'hi ha que et deixen amb imatges molt impactants. Aquesta és la característica comuna de tots ells, i ens va dir per què.
La idea nua, amb a vegades uns versos molt forts al final, a tipus de bomba, no? Als ulls i en els sentiments del lector, que quan llegeixen la idea veuen un quadre i al final hi ha una imatge, una metàfora potent que explota en els ulls del lector i que li dona a entendre, doncs, el perquè del quadre de la primera imatge.
Que exploten els ulls del lector, a mi això, o sigui, un poema fet de paraules, però que són paraules que exploten els ulls de lector, jo vaig pensar, ho dius bé, perquè, o sigui, tens ganes de llegir-lo.
Ens poses l'exemple del poema d'Esfici, sí, que diu, ja hem sopat, però ha hagut d'anar-se'n, que és el desig que m'ha fet rosegar els pinyols de les olives del seu plat?
És brutal.
Jo no sé si rosegaria mai uns pinyols.
No, però si algú
ja rosegats,
Està molt i molt i molt i molt desesperat. Es
titula Això em recorda una mica aquelles pel·lícules dels les fans dels Beatles que entraven a les habitacions i allà on havien begut buscaven la senyal dels llavis, els pèls que s'havien deixat i se'l refregaven per la cara.
L'altre dia,
sabeu quina pel·lícula vull dir o no? Ara buscarem el títol. Fans dels Beatles.
L'altre dia no sé qui
deia. Que no ets la d'aquell dia, em sembla que és. Ara ho buscarem.
Que havia vist gent olorant seients de bicicleta de noies.
La gent està molt malament.
A mi m'agrada més el dels pinyols.
Per això el perfum, per això, per olorar, ens quedem amb el perfum.
Home, sí, però vull dir que la gent per amor, per desamor o per descontrol és capaç de fer coses bastant inexplicables, com podria ser aquesta d'arrossegar els pinyols d'oliva d'algú que s'ha anat i tu volies que es quedés. Jo crec que et deixa bastant...
Per el del bici, no sé si seria mai un poema, però també...
No, jo no ho feia
poètic,
tot
la imatge,
el contrari.
No, vés a saber.
Poema cosmopolita, que n'hi ha molt.
Però, Garri, sé que portes un llibre més, tindrem el temps de comentar el llibre de Ramon R, aquest Desfent el nus del mocador, em sembla, però ja que has introduït aquest tema una mica...
Quin?
Del que es pot fer per amor o per passió, o que s'arribaria a olorar, em sembla que la Carlota Torrents d'aquest portal de lectura del que llegeixes diu que darrerament, no sé si són les temperatures, però que pel que fa a novel·la, doncs, de temàtica eròtica, ha anat de pujar d'això, que són els fòrums que més treuen fum i mai millor dit.
Jo suposo que és un espai en què evidentment continua sent anònim. Hi ha algun moment també que algú diu, què, no doneu la cara, a veure si algú diu qui és, no? Evidentment tothom s'amaga sota pseudònim o sota àlies.
Però què diuen aquests pseudònims?
La veritat és que són molt, encara són molt...
Tendres.
Tendres, sí, però no són tendres d'edat, jo diria, però sí són precavuts. Tenen una mica de por perquè alguns es comencen a conèixer. Ara n'hi ha hagut uns que s'han reconegut perquè han coincidit amb una lectura i vas dir, tu vas ser el mateix club de lectura que jo, ara ja sé qui ets.
I això s'han identificat.
Sí, identificat.
S'han començat a olorar.
Però en els fòrums... s'han començat a olorar. Però en els fòrums més comentats en aquests moments, que jo he buscat avui doncs, una mica què, m'ha sorprès trobar novel·la eròtica per un cantó i novel·la homosexual per l'altre. són en aquests moments els temes que estan més candents, i llavors hi ha, en el cas de la novel·la eròtica, tot un discurs paral·lel a les recomanacions que es fan entre ells, però un discurs de dir m'agradaria recomanar una novel·la d'un tema que sembla que faci vergonya parlar-ne, no? I llavors comencen a parlar efectivament que hi ha un tabú, o que sembla que hi hagi un tabú, perquè la gent, llavors hi ha gent que diu, jo conec gent que en llegeix però que no ho diu, i que on hi ha un que explica, la meva mare té 79 anys, m'ha pres el Sexualment, que ara no recordo de qui és, un llibre que es titula Sexualment, no sé si n'heu sentit a parlar, diu, i s'ho està passant molt bé cada nit, no? I,
home, això és bo, eh? Però, quan sí, anaves abans a l'habitació del germà gran a veure què tenia i agafaves, ui, aquest em sona, Kamasutra, això em sona molt, a veure què és, o però quan clar, la mare entra a l'habitació del fill i li manga les...
La mare ja té 79 anys, vol dir, se'ns explica el Carmanyola.
És un llibre de la Núria Roca, editat per Bromera, exacte, aquest Sexualment,
exacte,
publicat
sí,
per una editorial valenciana, i a més em sembla que és en valencià, el llibre, també.
Sí.
Però no van als clàssics, diguem.
Sí, és a dir, evidentment Lady Chatterley surt,
Henry Miller, que canta
tots, Tròpics. Surten els, sí, els Tròpics, que em sembla que no sé si són aquests els que inspiren el títol del Sánchez Pinyol, els Tristos Tròpics.
No, no seria del Cabrera Infante?
No, els Tristes Tigres. Sí, no, sí, però el mateix Pinyol va dir que no hi havia pensat.
No, que sí, no, que anava més pel cantó dels Tròpics.
Exactament.
Sí, sí, sí. No, per exemple, La Botica ens diu, crec que teniu raó amb que és un gènere que no se'n parla gaire i que sembla que estigui passat de moda. Diu, potser és que no és massa conegut o poc publicitat, i que la gent el llegeix, i molt, però no el reconeix. Llavors aquí trobem molts usuaris que estan fent això, que ho diuen sota un pseudònim. Sota
no
un
se n'amaguen, però no s'identifiquen.
No. I curiosament, molts de les novel·les recomanades són catalanes. I el que es comenta també és que s'ha perdut la tradició, i és veritat.
Abans, com per exemple algunes altres...
Històries prou humorístiques a dues llengües i quatre mans, no diuen els autors, diu...
O històries amb... prou humorístiques?
Prou humorístiques. Porno humorístiques, perdó.
Ah.
I em dic Mireia i el meu cony sí, es diu Carlitos, que aquest sí, era un
aquest
blog...
En vam parlar aquí al programa,
exacte,
també.
Doncs
aquest, però aquest és molt
dels...
recent, més que clàssic.
No, jo... no, per això et dic que són autors catalans, però que diu que de catalans n'hi ha pocs. Hi havia la Morrà del Piló, de la Jaén, que
home,
també...
Sí que
va ser un
boom. Una fita que diré, la pobra Maria Jaén, en el sentit menys estricte de la paraula, em va acabar una mica tipa, perquè tothom la enquadrava en aquesta mena de literatura, no?
Sí, cert que ara ha fet guions també de televisió, ha pogut fer alguna altra cosa.
Però és que algú deia, eròtica catalana, pum.
Ara recordo també els germans Miranda, que no eren germans.
Sí, també parlen.
També en van fer alguna vegada, no?, d'eròtics.
I l'Ofeli, el col·lectiu Ofeli Adrax, que
també
parla
de Pometes.
D'aquesta manera, exactament.
Sí, sí, sí. I després parlen d'una novel·la del 97, d'Albert Comte, El cor de la carxofa. I ens imaginem què pot ser el cor i què pot ser la carxofa.
Però ningú parla del vaixell de vagines voraginoses.
No.
De Josep Baràs. Ni les veïnes, les bones veïnes, ni
no.
El castell de Trempafort.
Parlen dels 100 cops de raspall abans d'anar a dormir.
Uh-huh.
I parlen de, com es diu aquella novel·la clàssica de la Mercedes Abad, Ligeros libertinajes sabàticos.
Sí. Anava a dir, com es deia aquella, La sonrisa vertical?
Sí, parlen molt de La sonrisa, que què ha passat amb La sonrisa vertical, que sembla que Tusquets ja no
ha
el premi
de...
el va deixar de donar.
Perquè em penso que potser algun any van haver de declarar-ho desert, perquè no acabava d'agradar-los.
No acabava de deixar. Hi havia La marrana de la Magrana.
Sí, que, però penso que també ha
que
deixat
també fa
de...
molts anys que va deixar cap al 98.
Perdoneu, però us veig molt posades, amb el tema.
S'ha de saber de tot.
Molt bé, molt bé. De fet, tot i que no és un tema eròtic, és més aviat escatològic, és totalment escatològic. Acaba de trucar en Domingo de l'Hospitalet, que diu que preferia no passar per antena, que fa poc va veure recomanat un llibre, l'estic buscant, em sembla que és una obra de l'Adrià Pujols i Cruells, que es diu El patòman, que és la història d'una... editat per una editorial de Girona, CCG, que és la història d'un senyor que se'n va anar al Moulin Rouge, a París, a fer el seu número de tirador de pets. I es veu que era un senyor que va existir, és una història real d'un català que va anar
al
Moulin Rouge o per aquella zona, sí, i tenia aquesta professió. I el Domingo diu, mira, aquest llibre també, tot i tenir aquest punt escatològic, ara em vindria de gust llegir-me.
Però és el protagonista d'una novel·la, no?
Sí,
no era
és basat en fets reals.
Ah, és que això és el que interessa.
Basat en fets reals, Garri.
Investigarem.
Investigueu-ho potser per la pròxima setmana. We'll be right back. Carlota, no sé si ens hem deixat dins d'aquests dos blocs, el de novel·la homosexual o el de novel·la eròtica, alguna història a destacar.
No sé si voleu algunes recomanacions. M'ha sorprès perquè en el tema de la literatura homosexual el que busquen els usuaris és recomanacions. Gent que està segurament en un procés de reconeixement propi de la seva sexualitat i que està buscant espais on trobar-se còmode. I m'imagino que també la lectura és un espai on trobar-te identificat. I llavors entre ells es recomanen uns quants llibres. No, si, jo diria que aquí hi ha gent heterosexual, homosexual, vull dir que no és pas que ningú s'identifiqui clarament, però sí que ja que demanes, et recomano que llegeixis la Sarah Waters amb el petó de vellut.
Clar.
O que llegeixis, bé, no recordo, que són tants els títols que recomanen entre ells, que, però que
aquest,
en Pas al vellut.
Va fer molt, també va tenir, va fer vendes increïbles. I a qui li va agradar més i qui li va agradar menys?
Sí, aquí en general potser tots no estan bastant contents.
Jo vaig veure la pel·lícula, que ja sé que queda molt malament dir-ho, i em va agradar.
Home, hi ha qui diu que potser seria... És que de vegades la pel·lícula espatlla el llibre, però alguna...
Home, però si no has llegit el llibre, com és el meu cas...
Sí, però, a veure, pregunteta. Tu vas veure la pel·lícula i vas tornar a casa i vas dir, vull llegir el llibre? Veus? És que de vegades les pel·lícules afavoreixen o...
Ja.
O
tampoc és un tema que m'interessés en excés.
No, vas passar per allà i vas entrar.
No, però les produccions de factura anglesa m'agraden, ni que sigui ja per la fotografia, Garri. I ara ja això ja ho he espatllat del tot.
No, sí.
Què més tenim? L'últim
detall, bueno, el David Leavitt, que aquest sí que va ser un d'aquests, amb Amors iguals, La llengua perduda de les grues, o L'huracán lleva tu nombre, del Jaime Bailey.
Sí.
Però em fa gràcia perquè en un moment s'expliquen alguns dels arguments, hi ha una novel·la sobre el monestir, no el monestir procedit, no, és el monestir de l'amor secret, de Maria Dolors Ferrés,
que
parla
sí,
de l'homosexualitat de dos monjos.
Aquest parlar... és novetat també.
Sí.
I parlen d'això i tal, i van surten dos o tres més i
clar,
dius,
una mica
homosexuals i religió es barregen
en... clàssic,
i llavors
sí. Dius,
bueno, no cal que entrem en el tema, però ja ens ho sabem tots.
Però
que...
ja en Genet i títols i autors més consagrats.
Més clàssics. No. Amb homosexuals... Bueno, surt el John Updike amb el Parejas i no sé, recordo, segurament hi ha més, però clar, hi ha el Joseph Mills amb Obsessions, hi ha uns quants de clàssics, però bueno, jo suposo que
home, no,
és un tema que no tots els cueles o no tots els que llegistes estan prou versats en el tema.
Recordem que hem posat un enllaç directament a la pàgina web per qui vulgui entrar. Tot això que estem explicant, doncs, Carlota, existeix aquest fòrum, són fòrums per temàtiques, i en la temàtica d'adults, evidentment, perquè hi ha tres edats, nens, adolescents i adults.
I petit, sí.
A la d'adults ho trobarem ràpidament si busquem, sí, tant la tema eròtic i homosexual, que
sí,
estaven separats,
tant a recomanacions com a novel·la, però hi són, estan en primeres posicions. En novel·la, doncs, la gent va dir, o algú va obrir novel·la eròtica, i en recomanacions algú va dir, algú em recomana algun llibre per... Llavors intentem separar els temes, depèn de com s'enfoca la pregunta.
Quellegeixes.cat és la web, i per acabar, crec que al marge d'aquests dos fòrums hi havia, doncs, Zafón i companyia,
sí,
no?
Hi havia alguns temes que a mi em feien gràcia. Només comentar que, ja que parlàvem de poesia avui amb en Forcano, que els joves, no sé si és les hormones o què, però és dels temes més comentats, la poesia, molt per sobre dels adults. És a dir, que en aquests moments hi ha molts temes oberts amb el tema de poesia i es recomanen versos, etc.
Que bé!
Sí, és una cosa que ens ha sorprès molt, i continua el ritme, és a dir, els adults continuen amb un ritme, bueno, tranquil d'anar comentant poesia, però els joves no. I de llibres així que m'ha fet gràcia, en aquests moments els dos llibres més comentats són George Orwell, 1984, amb uns temes, i ara abans de venir me'ls he llegit de dalt a baix i he pensat, caram, quins callegistes que tenim, que realment...
Això, els adolescents o els adults?
En els adults, i bueno, hi ha disparitat d'opinions, si ens ha agradat o no, l'angoixa que crea la lectura de 1984, sí. Algú li ha produït l'angoixa a dir... No sé si podré acabar-lo.
Home, és que manté molt bé, el tempo,
sí.
Seria el pols.
I algú que diu, no veieu que ara amb el Facebook i el Messenger i tot això no som com gairebé en el 1984 amb la pantalla observant-nos i el gran hermano?
És que era el 1984, lo más.
Sí.
I clar, i aleshores jo volia un dia fer una relació entre programes de ràdio i televisió inspirats o clavant el títol. Daniela. I el Gran Hermano, molta gent, el Gran Hermano, que era una cosa tan així, jo crec que si alguns haguessin dit, ei, ja n'hi va haver un que fa molts i molts anys va dir que hi hauria sempre un gran ull vigilant. No, home,
venia d'aquí, em sembla, no? Feien la cruca del ull, els Dendemol les van documentar.
Però, per exemple, el Cròniques Marcianes, o sigui, dius, mira, només que haguessin dit aquest llibre, aquest programa es va, vaja, pren nom d'un llibre d'un senyor que es diu Bradbury, saps? Només expliquen això, potser hauria fet que algú llegís un llibre i no s'hagués limitat a mirar.
No, però llavors perdien audiència, Garri.
Home, però
i l'altre llibre
fet un
és a dir, perquè sapiguem, el Carlo, el Joc de l'Àngel està prenent posicions, però no està en primera, cosa que vol dir que tampoc el Joc de l'Àngel de Carlos Ruiz Zafón, que està bé, vol dir que la, no, és un best-seller, però potser no està sent...
És que està el número 1 dels més venuts, eh?
Sí, però no, no és dels més comentats. I l'altre més comentat, que em feia gràcia dir-ho, ja que és un dels nostres, és Les veus del Pamano. Amb una petita discussió entre, que no aclariré, no desvetllaré el desenllaç...
S'ha d'entrar.
Entre Veus del Pamano i de Jaume Cabré i Pane de Emili Teixidor.
Doncs ho hem de deixar aquí perquè no tenim més temps, ara parlarem de cinema. Qui vulgui ampliar informació, que llegeixes.cat, i qualsevol consulta o suggerència pel Cabaret Elèctric i per l'Ester Garriga, doncs cabaretelèctric@ictfm.cat, que estem allò buscant per l'últim programa, tant amb la Carlota Torrents, del que llegeixes, com amb l'Ester Garriga, quines són les lectures de l'estiu.
N'hem tingut algun de comentari, però ja ho direm un altre dia.
Sí, perquè... ho farem, no que tinc per aquí l'Auberni. Vinga, que vagi bé.
Bona nit.
Vine a sentir el món a l'Empordà. Festival Sons del Món. Concerts, gastronomia i sons de club. Entra a icat.cat, clica al vincle icat.fm et convida i vine a sentir Albert Pla o Gerard Quintana en directe. Participa en el sorteig de dues nits d'hotel en habitació doble amb visita al conjunt monàstic de Santa Maria de Vilabertran, sopar, concert i copa de cava. Festival Sons del Món, fins al 18 de juliol a Vilabertran. ICAT-FM t'hi convida.
Si un sol de guitarra et posa la pell de gallina i una harmònica et transporta, és que tens l'ànima negra. T'agrada el blues. T'agrada el blues? Amb Quico Pi de la Serra. La matinada de dijous a divendres d'una a dues a ICAT-FM. I si a aquella hora tens feina, escolta-ho quan vulguis al web icat.cat. Per ràdio i per internet, ICAT-FM. No et quedis enrere.
Soc Quico Pi de la Serra. A mi també m'agrada el blues.
Dos minuts passen de dos quarts de 12 de la nit i el Ferran Auberni que ens entra barroc.
Sí, avui sí.
Almenys musicalment.
Molt bona nit.
Molt bé. Contenta de veure't, Ferran.
Ja som dos, doncs.
Sort que tinc entre setmana el blog Sota Sospita i catfm.cat/sotasospita. Que sempre puc estar pendent del que escrius i el que expliques, perquè vens només un cop per setmana
jo
a Can Cabaret.
Volia preguntar-te, com que només vinc una vegada per setmana, clar, no ho sé, l'últim dia em sembla que no t'ho vaig preguntar, però com tens el teu patrimoni?
El patrimoni, si et refereixes al cabaret, el tenim estupendo.
Sabia que em faries aquesta pregunta.
Quan no, es parla l'escenari com el tenim de maco.
Estem al segle XXI. Quan es parla de patrimoni, normalment a què fem referència?
No ho sé, totes les receptes de cuina que sé fer, que és el que et puc deixar com herència.
Aquest seria un d'ells, però em sembla que és una mica més crematístic. Patrimoni econòmic, esclar que sí. Com portes el teu patrimoni econòmic? Vols despullar-te aquí a l'antena d'ICAT-FM?
Home, ara la webcam et punxa tu, amb la qual cosa, si em despullo, no serviria de gran cosa, Ferran.
Ho podria narrar jo perfectament. O ho intentaria, com a mínim ho intentaria. Bé, el cas és que tinc una proposta. Allà on podries destinar, no sé si tens estalvis, imagino que sí, però no fas cara de ser una persona allò que guardi massa els diners. No, vius el dia, vius
no
el present.
No t'ho explicaré per antena, Ferran.
Estic segur que els interessaria potser a molts oients més que no pas el que els direm ara, eh? O no, no ho sé.
Però Ferran, avui, perdona, però avui estàs?
Què?
Que estàs amb mi? Aquí, que si tinc estalvis, que si tinc patrimoni, jo
espera,
no sé.
Que
vols,
estona,
tens algun fill per casar?
Deixa'm dir-te
que de
quina estona parlarem d'una pel·lícula que es diu Postdata Te Quiero. Deixem-ho aquí, blanc,
no, però jo vull que,
maco,
jo et veig com si em volguessis casar i estàs aquí buscant si hi haurà o no.
No.
Doncs, dot.
A veure, no, tot plegat és molt senzill, eh? I és que el director suec Ingmar Bergman, autor de clàssics com El setè segell,
No sé si saps que vivia aïllat del món a l'illa bàltica de Faro. Doncs bé, aquesta setmana hem
Perdona,
sabut...
Perdona, Ryanair vola Faro, però em sembla que és el Faro portuguès, no, és el que... portuguès, sí.
M'acabes de deixar, dic, em sembla que he de fer un viatge ràpid cap a aquesta illa on, com diem, hi vivia l'autor de Persona, i aquesta setmana hem sabut doncs, que casa seva se subhastarà tal com ho havia deixat escrit el seu testament abans de morir l'any passat, quan tenia 89 anys. Es veu que Berman va comprar la granja de Hammers a Faro, com dèiem, a la dècada dels 60, i 7 anys més tard va construir al seu gust una casa de 300 metres quadrats, que trobo que tampoc, home, a veure,
austeritat sueca, els mobles potser segurament no eren d'Ikea, però com a mínim els metres eren raonables.
No he tingut el plaer de veure-ho, però clar, quan llegeixes una mica més enllà, llavors te n'adones que l'espai també incluïa dues cases més, i un bosc de 20 hectàrees, que home, està prou bé, no? Que a mi sempre m'han explicat que això de les hectàrees es medeix per camps de futbol. Clar, també jo dic, depèn del camp de futbol, perquè hi ha camps més grans que d'altres. En qualsevol cas, serien uns 20 camps de futbol que estan prou bé. El fill de Berman ha declarat que seria una pena que aquestes propietats se les quedés un particular, i clar, evidentment, això ja denota que el que els hi agradaria als hereus de Berman és que potser si fes una casa museu, no? Bueno, seria un bon lloc de peregrinatge per tots els cinèfils o amants del cinema de Berman, per veure aquesta casa que ja ha aparegut, també he dit, sigui de pas, a algunes de les seves pel·lícules. Per tant, doncs, aquesta seria una de les notícies impactants del dia. Al costat, com a mínim per mi, ho he de reconèixer, avui miro el diari, tranquil, al matí, i em trobo amb la notícia que arriba l'adaptació al cinema de la popular sèrie americana Friends.
Doncs que quedi clar que no tinc patrimoni per comprar la caseta de Faro del Berman, i menys per
ja
fer el museu.
Dos. Ja som dos.
I que això de Friends...
Se li veu, no, però? Del doncs... museu, dic.
A veure,
no et veig massa mitòman.
Tinc altres històries abans que fer un museu de l'Igmar Berman.
Està molt bé. Està molt
I
bé.
També abans que anem a veure Sexe a Nova York d'una banda i sí. Friends per l'altra, sí. Que és una mica Sexe a Nova York segunda part, no?
A mi fa un nebó. Perquè he de reconèixer una cosa, no sé si ho vaig explicar en el seu dia. Bé, ja vaig dir que Sexe a Nova York per mi em semblava un anunci permanent amb molt poca ètica, així en majúscules, on es nota molt que l'únic que interessa és el producte. Ja sé, els temps que vivim, però és que ho trobo tan exagerat que em fa molt mal aquesta exaltació del consumisme i la frivolitat mal entesa, i subratllo aquest mal entès perquè...
Però la pel·lícula és una de les més vistes, crec que més vista
sí,
del que la gent s'esperava.
Sí. I per això, precisament, i a veure, vista tant als Estats Units com aquí. Aquí no tant, però als Estats Units sobretot, especialment, i per això, doncs bé, em van adonant que la televisió és un bon filó i aniran arribant adaptacions de sèries. Ja ho veuràs com d'aquí 4 dies el House també el veurem en versió cinematogràfica. Sigui com sigui, ara sabem doncs d'aquesta aparició de Sexe a Nova York,
de
Friends al cinema, i és que hem de recordar que és una de les telecomèdies més populars, va durar 10 temporades i el retrobament en principi d'aquest grup d'amics de Nova York ha d'estar acabat en 18 mesos, que és un any i mig. Per tant, aviat tindrem aquest Friends. A mi em sap molt greu, em fa molta por que passi, com dèiem a l'inici d'aquesta informació, el mateix de Sexe a Nova York, perquè reconec que d'aquesta sèrie que acabo de mencionar, Sexe a Nova York, no n'era un fan, en canvi de Friends sí. I clar, aquí jo ja... Em sembla que em poso
Encara
sota la taula.
Encara t'agradarà i tot la pel·lícula.
Em poso sota la taula.
Més notícies, ara amb el Hobbit.
Sí, perquè una altra de les informacions cinematogràfiques de la setmana té a veure amb aquesta adaptació també de la novel·la de J.R.R. Tolkien, que dirigirà Guillermo del Toro, i és que ha explicat aquesta setmana que serà un autèntic repte, no n'hi ha per menys, i és que Entre d'altres, tots tenim molt a la memòria els referents del Senyor dels Anells. El director del Laberinto del Fauno ha confirmat que The Hobbit, constarà de dues parts i se centrarà en tot allò que passava abans de la trilogia del Senyor dels Anells. Ha advertit, però, que es prendrà les seves llibertats, cosa que a mi particularment doncs em fa estar feliç. Les pel·lícules es rodaran simultàniament a Nova Zelanda i en aquests moments estan en fase de preproducció a l'espera de conèixer el repartiment d'actors i actrius. Està previst que la primera part de The Hobbit s'estreni el 2011 i la seqüela un any més tard. Per tant, ja veus, Txell, que segueixo donant-te idees per omplir la teva agenda del futur.
No tinc cap ganes d'omplir-la. Anem al 13 d'agost. I aquests no són ells, eh?
No, i tant, no són ells.
A veure, l'Albert Miralles, que ja el tenim aquí. Albert, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit, què tal?
Sincerament, ara passen el musical, l'estrenen en pel·lícula. El musical, sí. Mamma Mia, el fan, sí, en pel·lícula. Llavors jo penso, si el CD dels ABBA ja sonava la mar de bé i això, encara que cantin molt bé, no és el mateix, jo no necessito més refregits ja. Ara, pel·lícula del musical. Musical refregint-me la vida dels ABBA. Si us plau, quedem-nos amb el CD. Anem a ballar, sí, una estona.
Jo m'he perdut ja amb tot aquest temps.
Sabeu què passa?
Però sí o no? Mentre funcioni... En cada bugada espero un llençol.
Sí, totalment d'acord. Però escolta'm, si sí, funciona, funciona. Econòmicament em refereixo, eh?
És el que interessa avui en dia, està clar.
Doncs el 13 d'agost els podem veure. Però aquest cap de setmana, Ferran, si volem veure cinema...
Si vols veure cinema...
Què? A part d'això del sexo en Nova York, ja ha quedat clar que...
Vols atrevir-te amb una pel·lícula... Ho reconec, eh? Difícil,
va.
Dureta...
Va, que encara hi anirem l'Albert i tot, que ell entre setmana l'enviem sempre. Van a veure Los Cronocrímenes,
que bé,
i li va agradar molt,
passar,
eh?
Que bé.
Bé, jo comentava que era una proposta molt simpàtica, un homenatge al cinema de sèrie,
sí,
B,
sí,
que
senyor,
per mi va de més a menys, perquè acabes acostumant-te una mica a tot el que és
sí,
la dinàmica.
Sí, una mica, potser.
Sí. Sí, però, sí, però en qualsevol cas, crec que té més elements positius que no pas negatius, aquesta pel·lícula.
Bona òpera prima.
Bé, doncs, de cara a aquesta setmana...
Aquesta que me la volies posar difícil...
Jo ja ho adverteixo, però... El cine s'ha de patir també, de vegades. Michael Haneke és un director austríac potent... Va fer fa uns anys, concretament 10, Funny Games, doncs ara l'ha portat al cine americà, de fet l'ha rodada en anglès, allà no l'han entesa perquè ja s'ha estrenat, i aquí em sembla que passarà tres quarts del mateix. Però és una pel·lícula potent, amb unes interpretacions de Naomi Watts i Tim Roth extraordinàries, a l'entorn d'una família que se'n va de vacances i apareixen un parell de desconeguts per trencar la tranquil·litat que ells desitjaven trobar.
Diu la Míriam que no podem dir res més de la pel·lícula.
No,
però que és molt dura.
Sí,
eh? I algun oient,
no,
si l'ha vist, que Sota Sospita ens ho expliqui, al blog del Ferran Auberni, icatfm.cat/sotasospita, o cabaretelèctrica@icatfm.cat.
En qualsevol cas, deixa'm dir-te que aquesta versió anglesa, ell feia ja molt de temps que la volia fer. Sempre havia desitjat tractar el tema de la violència... perquè la consideram important, doncs, sabia, era conscient que al fer-la en anglès això arribaria a molts més espectadors i per tant ara Haneke s'ha sortit amb la seva amb una pel·lícula que és fotocòpia de la de fa 10 anys, eh?
Vale,
per tant,
i...
amb l'efecte sorpresa es trenca una mica perquè els que ja hem vist l'anterior sabem amb el que ens trobarem, però tot i així,
vale,
per les interpretacions,
jo que ja veig que ja no la vull veure aquesta, hi ha alguna normal? Hi ha alguna cosa que em pugui agradar a Berni? O haurem de fer-me de tirar de DVD?
No, home, a veure, també, també
així
també,
ràpidament, algun titulet que s'aguanti, perquè m'has dit que la del Costurica millor que no.
No, però aquesta s'estrena més endavant, en parlarem la setmana que ve. I, home, jo dir-te que hi ha una poètica història d'amor amb el segell del coreà Kim Ki-du, que es diu Aliento, que jo crec que val la pena.
Aquesta va.
I d'altra banda, em sembla
aquesta
que tu fas pinta de...
Mira, aquests no sé què fan pinta, aquests fan pinta de ser una mica del dogma, aquests que estan passant ara per aquí,
fan pinta d'escoltar-te, també. En qualsevol cas, no, anava a recomanar-te Com cocinar tu vida, un documental alemany carregat de sentit de l'humor que defensa la importància de l'alimentació, que totes les persones que t'agrada
molt,
cuinar.
Molt, ja t'ho he dit abans, que tenia receptes per deixar-te de patrimoni. Escolta, Ferran, l'Albert està esperant d'explicar-nos la seva vida i miracles amb l'Scott Matthew. I tu dius que el coneixes, l'obra que va fer aquest senyor, no? No va fer una pel·lícula? No va ser actor d'una pel·lícula, l'Scott
Matthew?
Va aparèixer, sí. I va posar música en una pel·lícula. Sí. Jo vull parlar-ne, però no sé què de fer ara.
Doncs,
no sé si hem de...
Qui mana? Mana el Marçà.
Aquest programa, jo ara mateix no sé qui mana. Jo crec que Josep Maria Marçà.
Mana el Marçà. I'm not calling for a second chance. I'm screaming at the top of my voice. Give me reason, but don't give me choice, 'cause I'll just make... Finalment ha manat el Josep Maria.
James Blunt.
Josep Maria Marçà i Míriam Mendoza ha manat perquè Escalfor Nouverni tenia unes meravelloses entrades sobre el veritable amor que mai mora, que és aquest postdata 2 punts te quiero. Ho has anunciat al començament de l'espai. Vol regalar entrades per anar el dijous 10 de juliol es contraprograma amb Ben Harper. Aquells que no puguin anar a Ben Harper tenen una cara bé, que és aquesta pel·lícula maloseta, ensucrada.
Sí, és un drama romàntic a l'entorn d'una jove vídua que lluita per refer la seva vida després de la mort del seu marit arrel d'una malaltia.
I ho deixem aquí, 93-306-9204 o cabaretelèctric@icatfm.cat, entrades per a 2 persones per a aquesta història. I Albert, ara sí, que toca la teva història de l'Scott Matthew. Marçà, si us plau, Scott Matthew, som-hi.
Tarda tardà de Jordi Tardà a ICAT-FM. Aquest dissabte a les 10 del vespre et regalem entrades per als pròxims concerts a Barcelona d'Ingui Malmsteen i White Lion, crònica dels últims concerts de Bruce Springsteen i concert de Lenny Kravitz a Berlín abans de la seva actuació a Barcelona. Tot i més, com cada dissabte de les 10 del vespre a la 1 de la matinada, al Tarda Tardà de Jordi Tardà, a ICAT-FM, per ràdio i per internet. Des del 1985, Tarda Tardà.
Paraula d'estat.
Cabaret elèctric.
Desvetllem la relació entre Scott Matthew i el cinema, no? Amb aquest Short Bus, era
Short
la pel·lícula?
Bus, sí, és la pel·lícula, en parlarem després, va posar-hi la música, de fet també ha posat música en altres films. Avui parlem d'aquest senyor australià que va visitar Barcelona ja fa una bona estona, concretament...
Em sembla que hi era el Quebec, Albert.
Sí, 23 de maig, imagina't, si ens anem lluny, va venir a l'escenari de Rasmatas 3 per presentar aquest seu primer llarga durada, un disc homònim, que es diu Scott Matthew, i un disc que avui descobrirem aquí al cabaret. Música totalment acústica i tranquil·la, sobretot, difícil de catalogar.
No sé com catalogar-la. És simplement el que faig. No he intentat mai formar part d'un gènere. Només que m'interessa ser honest i m'agrada fer servir instruments reals. Sempre m'han agradat les balades, les cordes de nylon, el banjo, l'ukulele... I això potser farà que la gent tendeixi a pensar que és folk, però no hi penso mai. Faig això i prou.
Difícil de catalogar, ja sabem que la que hi apareixen 4 guitarres acústiques, 4 instruments acústics, ni diem folk. Error, gran error, no ho hem de fer així, perquè, o sí, perquè si voleu dir-li folklore tot allò que és popular,
i que,
doncs ni podem dir així. Però bé, en tot cas sona molt i molt melancòlic, molt directe, sobretot molt despullat, ja ho podeu sentir, més fins i tot que gent com Anthony, d'Anthony and the Johnsons, o Rufus Wainwright...
Que a vegades l'han relacionat amb ells.
L'han relacionat, això t'anava a dir, són comparacions segurament inevitables, quan acabes de treure un primer disc sempre et busquen com a referents, la indústria sempre intenta vendre'l, com dient el nuevo...
Però més, ho dic en castellà, no sé per què, però... Va més cap a José González, tot això, eh?
També n'hi podríem dir José González, però sempre intenten vendre-t'ho, sempre, com dèiem, intenten catalogar-ho.
It's a natural thing, and I'm
és una cosa natural. Jo sóc un gran fan del Rufus i de l'Anthony. Jo personalment no penso que la meva música sigui similar a la seva. Sí que hi ha coses òbvies, com moltes balades, etc. Però no estic ofès. Com podria? Són grans. I si la gent em vol comparar amb la gent que jo adoro, endavant.
Doncs com diu una companya del programa, Endavant Catalunya, que el compari amb qui faci falta, dir també que la veu, a part de potser el to o la sonoritat ens pugui recordar a José González, a nosaltres la veu ens recorda bastant a la del David Bowie en segons quins trams, en segons quins fragments de les cançons. Aixes
tu, aixes, potser?
Potser sí, o altres temes de la llarga carrera del gran David Bowie. Ens ve al cap també per com sona de directe i de despullat, com deies tu, José González, i dir que, intentant definir la seva música, ell mateix va dir, doncs ara em posaré una etiqueta jo, i es va fer dir Quiet Noisemaker, que vindria a ser una cosa com creador de soroll tranquil, una mena de sinestèsia, això de soroll tranquil, o fins i tot algú li intenta posar una etiqueta...
Oxímoron, diria més.
Oxímoron, en aquest cas.
No, soroll tranquil,
sí. Oxímoron seria, exacte, sí. És que l'altre dia, el Ferran no ho entén, però m'han parlat molt de totes aquestes figures.
No, jo soc un espectador.
Hi ha gent també que li ha dit, algun periodista, Powerful Silence Maker, creador de silenci poderós, no t'ho perdis.
Silence, I don't know, does that make sense? I just sit up there and do nothing.
Silenci, no ho sé, té sentit? Això seria si no fes res a l'escenari. Podria ser potent, però no crec que la gent es gastés els calés per veure-ho. Estaria d'acord amb això del Quiet Noise Maker. Simplement, el que vol dir això és que pots parlar molt fort fent molt poc soroll. Pots comunicar molt sent tranquil. Hi ha molta gent que pensa que l'única manera que l'escoltin és cridant, o estan enfadat o agressiu, però crec que pots dir moltes més coses sense fer gaire soroll.
I think you can say a lot more by just being quieter. Pack a kiss upon my shoulder, leave a mark and make me better. If you take off your mask, I swear to you, I walk on my past.
Ja ho sents, dèiem que és australià. Explicar una miqueta la biografia d'aquest senyor ràpidament. Es va mudar a Nova York, concretament a Brooklyn, i allà va formar part de diferents bandes. Va gravar amb Spencer Crovin, que és un exmembre de la banda que portava el Morrissey. Va gravar amb ell un disc com a Elba Snow, i finalment, després d'aparèixer algunes bandes sonores, el que comentàvem abans, Ferran, va aparèixer Ghost in the Shell, que és una pel·lícula manga, que no sé si coneixes, jo no la conec particularment.
Sí, és un clàssic d'aquest gènere.
De l'anime, va posar-hi música, i també va posar música a Short Bus, una pel·lícula també controvertida, no? I hi havia cançons bàsicament d'aquest primer CD, que va treure posteriorment, més un tema que no hi era. Ha tret aquest primer CD, considerem tots que molt bé, està molt bé que la gent se l'escolti, encara fa sales petites, com a mínim a l'estat espanyol, va fer Moby Dick a Madrid, va fer Resmatas 3 aquí a Barcelona, i està bé que la gent se l'escolti perquè és molt bo, jo ho diré aquí, ho deixaré anar, és molt bo, és un home que ens ha enganxat molt i molt, aquest disc l'hem repassat moltíssim, i és un home molt sincer, sobretot molt directe, cosa que agraïm, no? I parlant de sinceritat i d'anar al gra, ens agraden les seves lletres, i en aquesta cançó, perquè les lletres són lletres tristes, moltes vegades depriments, parlen, imagina't quines imatges, amputacions amoroses, prescripcions mèdiques per curar el desamor, cirurgia també per curar les ferides, un panorama no gaire agradable, però jo em vaig fixar en una frase que m'encanta d'aquest disc, ho diu en aquesta cançó, que es diu Little Bird, i diu, les cançons felices, alguns li funcionen, si no m'equivoco, aquesta és la meva primera. Potser a partir d'ara el senyor Scott Matthew farà més cançons positives o felices, o potser no.
No, I think, I mean, anything's possible.
No, penso que tot és possible. No vol dir que en el futur només faci cançons tristes, però encara tendeixo a escriure quan estic d'aquesta manera o quan alguna cosa em fa sentir així i sobre el que ha passat a la meva vida. En aquests moments em sento més inspirat. Però sí, estic bastant content ara, així que potser escriure cançons felices.
Yeah, I mean, I'm pretty happy now, so maybe I'll write a happy song.
Doncs a veure si escriu cançons felices. Mentrestant, gaudim de cançons com aquest Abandon, que sentirem ara, on hi diu coses com Déu és estrany per ser l'únic amb qui puc parlar.
I
Dèiem que fa uns anys que es va mudar d'Austràlia, la seva Austràlia natal, fins a Brooklyn, i una mica el mite, jo no sé si el teniu tot, si ho compartiu amb mi, o hi ha molta gent que ho comparteix, no? És com la terra promesa, anar a Nova York, anar als Estats Units, allà és anar-se a buscar la vida, i potser allà podrem gravar discos i ser famosos, hi ha gent que s'ho pensa, no,
això? Jo crec que moltes vegades és al revés, que allà ets una formigueta, clar...
Sí, entre tanta gent, evidentment, però ho tenim com tan mitificat, no, aquesta terra
promesa. Jo penso que la terra promesa és la que vulguem que sigui promesa.
Aquí, aquesta, aquí m'ha matat,
doncs... Ferran i jo preferim anar a gravar a Tòquio, a un karaoke, ni que sigui, oi que sí? Sí,
o directament a Catalunya, que hi ha llocs molt macos per gravar. I
allà amb
molt,
el Marc Parrot, allà amb mig
de... A Musicland, a un lloc d'aquests. En tot cas, ell, de tot això, de que Estats Units sigui la terra promesa, que allà tot és molt fàcil, n'opina això.
No, that's completely, it's completely
no,
the opposite.
És completament el contrari. Amèrica és un mercat realment dur per tenir-hi èxit. El meu àlbum no ha sortit a Amèrica. Perquè penso que... Bé, hi ha moltes raons. Una és que no vaig trobar la gent amb qui treballar. Perquè tinc un sentiment molt fort i estricte de tenir una família. Una necessitat, diria, de tenir alguna família i no pas un negoci, que òbviament hi ha de ser d'alguna manera. Però la gent amb la que hem treballat per Europa són grans persones, com Cinnamon aquí... o Glitterhouse a Alemanya, i això em sembla realment orgànic i natural. A Amèrica hem tingut algunes ofertes, i del Regne Unit també, però no ens han convençut. I això és molt important per mi. De totes maneres, no crec que les grans discogràfiques ens contactessin, perquè no vendríem suficients còpies.
Especially the bigger companies, they wouldn't even touch me because I wouldn't sell enough units, so...
Doncs no ho sabem si vendria prou unitats si se'n fes promoció d'aquest senyor, però mira, Rufus Wainwright, tot i fer una música íntima i de vegades complicada per l'oient, doncs ha acabat venent bastants discos. El cas és que ha hagut de recórrer un segell alemany, aquest que ell anomenava Glitterhouse, perquè li editessin aquest primer disc, i a la gent com la de Cinnamon Records, que el distribueix aquí, potser és que als Estats Units ja no hi queden caçatalents, ja no hi queden gent com el Sam Phillips o com el John Hammond.
Sí, jo crec que es fa molta recerca en segells independents i alguns d'ells s'estan fent molt forts. Ens falta trobar l'ideal.
I pel que hem vist, perquè aquí Servidor no va poder anar al concert i Txell Bonet tampoc, perquè bàsicament estàvem aquí treballant.
Jo estava al Quebec, Albert. 23 de maig em sembla que estàvem als Indies, Cri.
Imagina't si no vas poder anar a veure l'Scott Matthew, jo tampoc, perquè estàvem per aquí treballant full time, amb la qual cosa ens ho hem d'imaginar una mica, o mirar concerts que hi ha penjats a internet, que n'hi ha de molt bona qualitat. També els seus directes són molt intimistes, molt despullats pel que hem vist. Jo suposo, Ferran Auberni, tu que vas ser un privilegiat i vas poder anar a Resmetar Estrès aquella nit.
Jo ho recordaré d'un temps.
Es deu apoderar una mica el silenci de la sala, no? Quan ell canta, suposo que la gent deu callar.
Totalment. Admiració absoluta, una persona introvertida que amb aquest cabell que li tapa la cara procura fer meravelles amb la veu i amb els seus músics. I a mi em fa molta gràcia perquè ha assegut el seu taburet. T'ho explicava abans, abans d'entrar en antena, Albert. El tio comença a... com ho diríem, això?
Contorsionar-se.
Sí, sí. I a cantar, la veu li surt des de dintre, no?
Però la gent va respectar.
Totalment.
Cosa
silenci
que no va passar
absolut.
Amb José González. Exacte, és el que volia saber. I tot era Resmetàs igual,
Sí, però José González no era la 3, era la 2, la gent era com...
Ja no hi havia tant caliuet,
Allà no hi havia més de 100 persones,
Mira, fem una cosa. Deixem que el mateix Scott Matthew ens expliqui com són els seus directes.
Play the songs, we do some covers. I mean, I'm
toquem les cançons i fem algunes versions. Soc molt tradicional quan es tracta de música. Simplement m'agraden les bones cançons. No em cal experimentar o improvisar. I no crec que tingui prou talent per pujar a l'escenari i improvisar. Seria un gran caos.
Doncs pel que hem vist, versions també de Chet Baker, de Neil Young, Harvest Moon memorable, que tu vas poder sentir en directe, Ferran, que no va ser el meu cas, i tot molt íntim, però ell que havia estat en bandes de punk pop, pensem, què en queda d'allò? Què en queda d'aquell punk pop que practicava? Doncs potser una mica l'actitud, perquè sí que ens dona la sensació que aquest home, el Scott Matthew, fa una mica el que li dona la gana.
Yeah, definitely.
Sí, totalment. Encara tinc aquesta actitud rebel a la meva vida. Musicalment, escolto moltes coses dures, tot i que sembli que només escolto cançons tristes a casa. Però sempre m'han agradat les balades. Fins i tot quan tenia la banda de pop-punk, tenia la passió per aquest tipus de sentiment. Però també hi ha una altra cosa. Estava enfadat quan era jove. Tenia altres coses a dir. I ara tinc la confiança de pujar a l'escenari així. És fort pujar a escena i cantar coses tan tristes i tan personals, perquè tot parla de la meva vida. Vull dir que em va portar un temps agafar la confiança per pujar a l'escenari i cantar sobre mi.
It took me a while to get the confidence to be able to get on stage and sing about me.
Doncs que segueixi cantant amb ell. Per cert, veiem aquests tocs una mica Cassiotone. Això és de Short Bass, és un tema seu que es diu Surgery, que també és dins d'aquest disc. Li vam preguntar també si s'atreviria mai amb l'electrònica. Ens va dir, home, de moment no, però creiem que aquest home evolucionarà i molt positivament. És una gran promesa que ens fa molt de gust seguir sentint.
Doncs Albert Miralles, gràcies per tot això. Agrair al Marc Serena, que ens ha ajudat a doblar Scott Matthew, a posar-hi la veu. L'Albert ha estat el traductor. Ferran Auberni, també gràcies. I també el Josep Maria Marçal, la Míriam Mendoza, la Montserrat Rossell, l'Albert Miralles, junt amb la Montse Virgili, la Pepa Ferrer, la Txell Bonet. Som la gent del Cabaret Elèctric, junt amb els oients, que és el més important. I demà, divendres, a les 10 de la nit, puntuals, estem aquí. Que vagi bé.